12 i saludem el Guillem Terribas. Hola, Guillem, bon dia.
Molt bon dia, tinguem.
I el Marc Artigau. Hola, Marc.
Hola, bon dia.
Tot bé, Marc?
Tot molt bé.
Sí? Tot bé, Guillem?
Aquí, fantàstic, està el dia tapat, però estem bé.
Bueno, doncs anem a parlar... Demà passat és Sant Jordi. És evident, deixem començar, Guillem, des del punt de vista dels llibreters, no? És a dir, has quantificat la patacada econòmica que significarà en quin percentualment respecte, per exemple, l'any passat o no?
No, perquè quedaria traumatitzat. O sigui, són coses que no es poden valorar. No, ha passat, no estava previst, i no en traurem res de dir hem perdut tant i hem fet tant o podríem haver passat tant. Ha passat, estem en una situació de mai vista, mai trobada, i per tant, a més és una cosa que és una cosa conjunta, o sigui, no és que li ha passat a unes llibreries o li ha passat a uns cinemes, a uns teatres o a unes fàbriques. Ens ha passat a tots, i si ens posem a mirar la quantitat, valorar això, em sembla que quedaríem tots traumatitzats.
Val. Però sí que
el que
hi ha...
sí que volia dir... que l'altre dia encara fèiem aquella mena de tertúlia sobre la cultura. Hi ha una cosa que em fa molta gràcia, perquè som en un país, aquí a Catalunya, que es dona un 0,7% a la cultura, i a Espanya doncs no gaire més, i surt un ministre dient que la cultura no és un bé necessari. Però, en canvi, curiosament, en aquests dies de confinament, si no ens hem tornat tots una mica lelos, és gràcies a la música, als llibres, al cinema, que hem anat veient a casa. Per tant, jo crec que la cultura ens ha salvat i ens està salvant d'aquest confinament.
Mm-hmm. Perfecte. Només dir-te una cosa, que és que una cosa que també estic començant a notar, Guillem, les coses com són, és a dir, evidentment hi haurà una patacada, el dia Sant Jordi no existirà des del punt de vista com l'hem entès, seria com una mena de Sant Jordi que plou, però molt, que no es poden sortir ni de casa, i pitjor encara, però hi ha un element dels últims anys molt nou relativament, però vull dir que, bueno, que es pot tirar, i ho he fet així aquests dies, que és demanar els llibres i que te'ls portin a casa, i a més en 24 hores, amb la qual cosa es poden demanar llibres perquè te'ls portin a casa. Una altra cosa és quin impacte tindran determinades llibreries que no tenen aquest servei. Aquesta és una. I després hi ha una altra, que és els llibres que es poden baixar online, els llibres també a través d'audiollibres, no, Marc?
Sí, jo tinc... Obres un debat, eh? Jo tinc un dilema, un conflicte sobre això de demanar llibres. Jo vaig a la llibreria i crec que la feina, el teixit cultural que fan les llibreries de barri, que no sempre tenen aquest servei... no ho sé, hi he de pensar. Tinc bastants dubtes sobre això. Crec que és un canvi de model... Crec que al mateix temps a mi el que m'agrada és poder parlar amb el llibreter o la llibretera, que em recomani, compartir l'experiència... No ho sé.
Tu què dius, Guillem?
Jo dic que penso que si... A veure, tot i que és una cosa necessària, jo sóc dels que penso que ara és el moment de revisar i revisar la biblioteca que tenim a casa. Perquè si comencem a demanar llibres, també podem començar a demanar samarretes i corbates i sabates...
Oh, ja ho fan, ja la gent ja...
Vale, doncs resulta que ja estarà tot el carrer ple de repartidors de material que tampoc són del tot bé. O sigui, a veure, si estem en una situació de confinament, el millor és no provocar sortides a fora. O sigui, en aquests moments doncs, hi deu haver-hi milers de persones repartint coses a les cases i també poden ser portadors de virus. Vull dir, per tant, jo em sembla que en aquest cas, en el món del llibre i de la música, tothom té la seva biblioteca més o menys, la seva discoteca i també la seva manera de poder veure coses, podríem dir, a la tele a través d'algun DVD o algun TV o alguna cosa. Sí. Per tant, jo penso que és millor revisar, rellegir, tornar, i que ja anirem a la llibreria quan estiguin obertes, perquè d'aquesta manera sí que estic amb en Marc, que poder ens trobarem que quan s'hagi acabat tot això no hi haurà llibreries, perquè ja es pot comprar però online, doncs mira...
Va. Escolta, anem a buscar llibres per regalar qui vulgui regalar-ne aquest Sant Jordi confinat. El Guillem farà un repàs a les novetats i el Marc proposarà títols que, com deia el Guillem, podem tenir a les nostres llibreries. Per exemple, Aquestes novel·les que segur que n'he sentit a parlar i ara no recordeu el nom.
Mira, n'hi ha una que es diu Fills de la Terra Dura, de Daniel Palomeres, editada per Coma Negra, que són fragments de la vida de mossèn Cinto Verdaguer i està magníficament novel·lada per l'autor. N'hi ha una altra, aquest en castellà, de Gussi Laoz, que es diu Jauja, que és la història d'una actriu de teatre dels anys 40, i l'autor hi lliga èpoques molt ben lligades, per cert, llocs i emocions. Hi ha una novel·la, que és un totxo d'aquests que quan la gent li agrada llegir allò el material, que es diu 1793, que es diu, l'autor és Niklas Natt-Ugdag, és un actor nou, nascut a Estocolm, l'any 1979, i aquesta és la primera entrega d'una envejosa i absorbent trilogia històrica. És un apassionant thriller històric ambientat al 1793 durant el regnat de Gustau III, on els events de la Revolució Francesa arriben fins a Suècia. Hi ha una versió castellana editada per Salamandra i una catalana per Proa. I llavors hi ha un altre llibre, també d'aquests que s'han sentit a parlar, que és el crit de Blanca Busquets, que són sis personatges que tenen històries diferents en el fatídic 17 d'agost de 2017 a Barcelona. I acabaré amb un llibre que és magnífic, que se'n diu La Madre de Frankenstein, d'Almudena Grandes. Possiblement aquesta és la novel·la més intensa i emotiva del cicle d'episodis d'una guerra interminable, ambientada a la postguerra espanyola, i que també a rerefons hi ha la vida d'Aurora Rodríguez, que està internada en el manicomi de Ciempozuelos i que, recordarem, va matar la seva filla Idelgard, d'això se n'ha parlat molt, que era una noia prodigi que havia creat ella. És una novel·la imprescindible.
Val, alguns llibres premiats.
Ah, doncs, llibres premiats, doncs mira, tenim Les Amistats Traïdes, que és el Sant Jordi, el Premi Sant Jordi de David Melo, que és la història de sobre l'ofici d'escriure, les ganes de tenir èxit i els límits de l'ambició. També és sobre l'amistat i l'amor. Dintre aquests premis també hi ha un en castellà que se'n diu Noche y Oceano, de la Raquel Tarara Villa, que és Premi Biblioteca Breve 2020. Aquest és una història de cinema i fantasia on hi trobareu a la lectura d'aquesta novel·la que va sobre que la protagonista que llegeix en un diari que han robat el crani del mític director de cinema F.W. Murnau. Un altre premi, per exemple, el de Carles Torres, que va guanyar el premi Just Casero amb l'obra Els cossos elèctrics. Explica la història de tres personatges en tres dies que es troben a Formentera. Relacions d'amistat i també d'especulació que pateix la illa.
Val, escolta, fem una cosa, Guillem. Digues l'últim, sisplau. Digues. Digues, Guillem, perdó? digues l'últim.
L'últim, que aquest, recordo que el dia 25 de setembre te'l vaig recomanar via WhatsApp.
Sí, La vida aèria.
Diu, sí, senyor, de Ferran Sáenz Mateu. Premi Carles Rahola 2019. És un extraordinari llibre, molt adient per llegir aquest temps de confinament. És un assaig en forma de dietari sense concretar dates.
Val. Anem a llibres d'esbarjo i entreteniment cultural. Si me'n pots dir dos, millors que tres. T'ho dic perquè...
Vale, doncs, el cine que ens va obrir els ulls, de sí. Gemma Nierga i Jaume Figueres. És un deliciós llibre per estimar encara més el cinema. Un tema meva entre... el cinema de la Nierga i l'experiència del gran Jaume Figueres. També es pot trobar en castellà. I musicalment hi ha un llibre que està molt bé, que se'n diu Les musicians gitans de la rumba, de Guy Bertrand, que també el mateix llibre es pot trobar, el mateix llibre hi ha la versió catalana i està molt i molt ben editat.
Històries curtes o contes?
Sí, això, a vegades hi ha gent que vol d'aquest tipus de novel·la curta, i tenim El que abans no érem així, d'Empar Moliner, que cada dia està més fina escrivint històries curtes, i en aquest cas són 11 contes d'una actualitat rabiosa. N'hi ha un altre que se'n diu Dits al cor de Chopin, de la Mònica Batet, que en aquest cas són 18 històries que ens transporten en un altre lloc, en un altre temps. I finalment, dintre aquestes històries curtes, El río baja sucio, de David Trueba, que ens explica històries curtes entre dos amics un riu contaminat i unes vacances. El dedica a la seva filla Violeta, que sempre li demanava comptes.
Per cert, que deixa'm dir que qui vulgui agafar totes les recomanacions que fa el Guillem Terribas i algunes que encara n'hi ha dit, que les posarem penjades a la web d'Exitosa de RAC1, a RAC1.cat. Fem una cosa, fem la poesia i per mainada i llibres juvenils, perquè hem de dir que en situació política n'hi ha un fotimer de llibres aquest any. Un fotimer, sí, però... alguns que no han sortit, alguns que no han sortit encara. En poesia, què fem,
sí,
Guillem?
Si em permets, sí. El Carregades de Roda, de la Dolors Bassa i la Montse Bassa, imprescindible.
D'acord.
Anem a la poesia.
Poesia,
si
vinga.
Va, Josep Bastià Pons, Poesia Catalana Completa, editada per Ela Geminada, amb una introducció, edició i notes d'Eusebi Aiensa i una pila de Pep Pila. El llibre està molt i molt ben editat. Nus i la flor, d'Enric Casasses, darrer recull de poesia, és un darrer recull de poesia del flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i finalment el Premi Carla Riba de poesia, que es diu Espai Profund, de Lluís Calvo.
Val. Si anem per la... Hi haurà molta gent ara, que pares i mares que deuen estar escoltant, i fins i tot jovent. Què els recomanaries?
Doncs per mainada i joves, doncs hi ha un llibre que és molt maco, que està molt bé, que es diu Tots els colors de l'amor, d'Alba Castellví, amb il·lustracions de Cucho, que és a partir de 3 a 6 anys. Llavors també n'hi ha una altra, de la Gemma Capdevila, que es diu Vides secretes, la vida és salvatge, que és un espectacular àlbum il·lustrat sobre la bellesa de la natura. Llavors hi ha una col·lecció de la, que es diu Rosa i Rosana, d'Eleonora Trulles, que ja n'han sortit 3, que són molt macos. I finalment, un llibre que possiblement tu recordaràs molt bé, que s'ha reeditat per Estrella Polar, que se'n diu La casa sota la sorra i altres aventures, sí, de Pere Vidal, de Joaquim Carbó. Són unes aventures per totes les edats.
Efectivament. Si em permeteu, aviam, Marc Artigau, llibres, sí, que has pogut llegir, Marc, i que recomanes?
Mira, he pogut llegir Boulder, de l'Eva Baltasar, i m'ha entusiasmat. Si heu llegit Parmagel, torneu-hi, i si no l'heu llegit, podeu descobrir-lo. És aquesta escriptura tan poètica, amb un personatge que també em genera dubtes de si em cau bé o no, però és una novel·la breu i que recomano. I després he pogut llegir La vida amarga de les flors, de Pat Millet i Jordi Pannella. I és una novel·la autobiogràfica, molt ben escrita, amb voluntat literària, i que va més enllà de... Entra dins del cor de la burgesia catalana del segle XX, amb una vida plena de riqueses, de luxes i de desgràcies, i va més enllà de les xafarderies de la catalanó, saps què diu el Sanahuja? Sí. I m'ho he passat molt bé, molt bé.
Molt bé. Sí, digues, digues.
No, del que us volia parlar és una mica dels llibres que... Saps aquests llibres que tenim a la biblioteca i que no li fem cas, sí, i que de cop i volta no els tenim allà, sí, plens de... Ah, exacte. Doncs jo us en recomano uns quants, molt ràpid. Moby Dick. Moby Dick és una novel·la d'aventures divertidíssima, fora el prejudici de que és una novel·la molt llarga, perquè en un moment de confinament és una novel·la que anirem per molts llocs. Pujarem damunt del Pequot i compartirem la història amb Ismael. Com a anècdota, no sé si ho sabies, saps l'empresa Starbucks?
Sí.
Es diu així perquè primer s'havia de dir Ahab, que és el capità dolent. Bé, dolent. Dolent és un prejudici, perdó. És el capità que està obsessionat amb la balena blanca. Van fer un estudi, la cadena no els hi va sortir bé, i van decidir posar-li Starbucks, que és l'ajudant. I el músic Moby és un avantpassat del Melville.
Hosti, no, Starbucks surt de Moby Dick,
Sí, sí, sí. I Moby, el músic, és perquè és un avantpassat d'ell.
Ostres.
Un altre... Te'n recomano una altra, La insuportable lleugeresa del ser, del Milan Kundera. Una novel·la d'amor i desamor. Alguns diuen que és una obra filosòfica, el Kundera diu que no. Jo, és una novel·la que vaig llegir a la universitat i que em va entusiasmar. Segur, n'estic convençut, que per casa, si busqueu, la teniu. Una altra, Cien años de soledad, del Gabriel García Márquez. L'has llegida, aquesta,
sí,
o no, Basté?
Sí, sí, per això per mi és un dels llibres de capçalera. De debò, de debò.
Mira,
És que Gabriel García Márquez té coses que... Jo recomano a la gent jove que ens estigui escoltant que comenci a llegir coses de Gabriel García Márquez, si no l'ha llegit, perquè n'hi ha...
Totalment.
Me'n recordo la trista i increïble història de la Càndida Erèndida i Xabuela Desalmada, que em va encantar, sí, és veritat. I a Cien años de soledad, diríem que no seria... Que és una de les top, perquè era època molt jovenet, però de debò que és molt... Cien años de soledad és obligada, per favor.
Jo me'n recordo...
Digues, Guillem.
No, volia dir, és que no és allò, L'Edita, l'amor en tiempos del cólera.
No, no l'Edita encara.
Ah, doncs aquesta, segons García Márquez, és la seva millor novel·la, jo també ho penso.
Sí, jo també, és la que més m'agrada, però he dit les que segur que trobarem a la biblioteca.
Exacte.
Ah, amigo.
Exacte, exacte.
Mira, amb aquesta novel·la...
Digues, digues, Foli Marc.
Amb aquesta novel·la recordo que quan jo era molt jovenet el Pere Escobar sempre m'explicava que no l'havia pogut llegir, no podia. I que una nit la va agafar, 100 anys de soledat, i la va devorar. I crec que és un d'aquests llibres que si et costa una mica al principi li has de donar una segona i una tercera oportunitat. Després volia recomanar La meva Cristina i altres contes, de la Mercè Rodoreda, perquè de Rodoredes segur que n'hi ha a totes les cases. I és molt reivindicada com una gran novel·lista, però els seus contes, aquest llibre és fascinant. I estic convençut que segur que el teniu per casa perquè va ser lectura obligatòria durant moltes i moltes generacions, durant molts anys. A mi me l'han fet llegir, per exemple, com a lectura obligada. Un altre, Frankenstein o el Prometeu modern, de Mary Shelley. És una novel·la per adults i per adolescents. Jo crec que si no coneixes bé la novel·la, si només coneixes l'imaginari col·lectiu del cinema, és una novel·la que et sorprendrà molt i veuràs qui és realment el monstre. I acabo amb dues últimes novel·les. La primera és Nada, de Carmen Laforet. Una novel·la boníssima, amb una... Pot ser que d'entrada algú li faci mandra aquesta novel·la, però fora aquest prejudici, perquè explica una Barcelona de postguerra, és una novel·la asfixiant, narrada per l'Andrea, una noia molt jove, i també està escrita per la Carmen Laforet, que era molt jove en aquell moment, tenia 20 i pocs anys, i va ser el primer Premi Nadal, i una novel·la que ja la va posar com a, en el cànon de la literatura espanyola. I per acabar, et recomano La pell freda, sí, que estic convençut que també la tindreu per casa, perquè és una novel·la d'un confinament. És una novel·la meravellosa. Jo és la primera vegada que vaig sentir atracció sensual per un amfibi, perquè el te'l descriu d'una manera que l'acabes desitjant, i és una novel·la que es devora. I mira, saps com comença la novel·la? I penso que ens va molt bé per acabar sobre el confinament. Comença així la novel·la, diu: mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem. Per la mateixa raó, doncs, podríem creure que mai no serem absolutament a prop d'aquells que estimem.
Moltes gràcies, Marc Artigau. Amb això dels llibres, l'altre dia vaig veure aquí a la...
A vosaltres.
Estic explicant una intimitat de casa, i ja que estic sol, mira, els explico amb els oients, no? Que és que hi ha una zona de la casa on tinc els llibres imprescindibles que no deixaré mai. Saps? No els deixo, aquests. O sigui, són una cinquantena, una quarantena de llibres que no deixaré mai. Alguns absurds, que no penso dir, alguns que molts literats es posarien les mans al cap, però l'altre dia, allà gratant, dic, hòstia, potser que tornem a retrobar algun d'aquests, vaig veure una edició molt antiga que hi havia a casa dels pares i que me la vaig endur, d'un llibre que a mi em va semblar, de debò ho dic, ostres, d'aquest llibre que durant la nit seguia, no anava a dormir i havia d'anar, que és Els Pilars de la Terra. Deixem que ho digui, perquè molta gent dirà, però què, Els Pilars de la Terra? Ah. Mira, a mi em va semblar un llibre que em va, així com el segon i el tercer no em va interessar, em va interessar menys, el primer em sembla una obra d'art que per la gent jove, aquells amants del Joc de Trons, aquells amants de segons quines sèries, que és com una sèrie amb llibre gruixut i que et fa no només enganxar la literatura, sinó gairebé convertir-te en addicte. Ja està, i fins aquí les notícies, que tampoc ja caldria més.
Marc, Mateu,
sí, digues.
Si em permets, senyor Jordi...
Sí?
Ei.
Digues, digues.
Ah, vale, no, jo deia que amb la llista que ha dit en Marc, també hi podríem afegir-hi un que es troba a totes les biblioteques i que es pot llegir i rellegir contínuament i que ja ha treballat molt, que és El Petit Príncep, de Saint-Exupéry.
Sí, home, un altre, eh? Això no ho podria, no sé si vol dir-ho o no, però és un altre, efectivament. A més, amb unes segones, terceres i quartes lectures que cadascú agafa la seva. Està molt bé.
Sempre.
Gràcies, Guillem, un bon Sant Jordi, malgrat tot. Gràcies, Marc Artigau, també un bon Sant Jordi. I anem parlant.
Merci.
I anem parlant. Gràcies. Per cert, deixeu-me dir que RAC1 farà dijous un programa especial. El primer que arriba, el primer que seu, però no exterior, sinó interior. Un programa especial dedicat a Sant Jordi. Farem el programa com si fóssim al Palau Robert, exactament igual. És a dir, farem una tertúlia literària per parlar. Mira, ha parlat d'un nom que hi serà fa uns moments el Marc Artigau, que és l'Eva Baltasar. Serem nosaltres a la tertúlia inicial per parlar de literatura. Després tindrem actuacions musicals. Tindrem gent que coneixeu que ha fet llibres, en fi, com el Carlos Cuevas, per exemple, que ha fet la història, una història sobre un personatge de Merlí, el seu personatge de Merlí. Qui més? Home, i després tindrem un clàssic. Francisco Ibáñez. el dibuixant de còmics, que serà també, com cada any, com cada Sant Jordi, al món a RAC1. El dia Sant Jordi, no us ho perdeu, el primer que arriba, el primer que no seu. Són les 11:36 minuts.